les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra, en un dia bastant passat per aigua, degut a aquestes pluges torrencials que han caigut en molts indrets de Catalunya. La veritat és que ens espantem, sobretot ahir a la nit, a les 10 de la nit, quan van sonar els telèfons mòbils amb les alertes de que no sortíssim de casa, precaució, si havíem de sortir, i un llarg, etc. La veritat que aleshores ens vam espantar bastant, perquè, clar, a les 10 de la nit no t'esperes que surtin aquests missatges d'emergències. És veritat que més val prevenir que curar, i benvinguts siguin aquests missatges que ens envien. És alert per saber quin temps farà i el perill que hi ha d'aquestes grans pluges que han caigut, com dèiem, en alguns indrets de Catalunya, i que, per sort, no s'ha cobrat cap tipus de vida personal. I el que sí que han caigut, arbres, hi ha hagut moltes carreteres inundades. Però és el que té el canvi climàtic. Qui ens diria a nosaltres que a la data que estem, 6 de novembre, tindríem aquestes temperatures que tenim? Perquè hi ha molta gent que va amb maniga curta, gent que va amb sabates d'estiu. La veritat és que no saps què posar-te, perquè dius, vesteixo d'hivern, d'estiu, és una mica un embolic. Bueno, doncs, espero i desitjo que estigueu tots molt bé, els que esteu escoltant aquest programa. I atenció, perquè avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlarem d'un estudi del qual ens fem ressò cada any. És un estudi que fa la patronal AECOC i parla sobre els aliments o les coses més furtades o robades als supermercats i grans superfícies. I és veritat que hi ha algunes coses que ens sorprenen bastant. Si parlem en el tema de l'alimentació, continua estant un any més en el top 10, el més robat, l'oli, que ha crescut meteòricament en els darrers anys el seu furt, i la veritat és que ja no saben què fer, perquè li han posat de tot tipus d'alarmes i els amics de l'Ojeno es saben absolutament tot i se'ls emporten. Després, en quant a alimentació, és veritat que els embotits, les conserves, els fumats, els vins i els licors solen ser els productes que més es roben, tot i les proteccions d'alarma que tenen. Si parlem d'electrònica, després escoltarem l'entrevista que hem fet avui a la persona responsable d'aquest estudi. Si parlem de l'electrònica, sabeu què és el que més es roba? Auriculars pels telèfons mòbils, smartphones seguits de portàtils, de carregadors i de videojocs. I irrompe con fuerza el furt dels smartwatches, els rellotges aquests intel·ligents. I atenció, perquè aquest producte arriba també nou a aquesta llista. Les bombetes són el producte més sostret a les estanteries, als prestatges de bricolatge, també les piles i les bateries, i els coberts i tot el que tinc a veure amb plats, gots, tot el que posem a sobre de la taula. Si parlem de moda, atenció, perquè les sabates és el gènere més vulnerable i la roba interior i la lenceria són els articles més destacats en quant al tèxtil. Després hi ha gent que roba bolsos, jaquetes, etc., però són els que menys. I finalment, l'informe destaca l'entrada en força del producte de mascotes. El fur d'accessoris per mascotes, xutxeries per les mascotes i també menjar per mascotes estan al top 10 de les coses més robades aquest any. Estarem molt pendents de tot el que ens expliquin des de la patronal AECOC i què fan perquè això no es produeixi, perquè, òbviament, tots aquests robatoris comporten que tant les botigues, els supermercats o les grans superfícies perdin uns calés i després que han d'invertir molts altres calés per tenir aquesta protecció i seguretat perquè la gent no robi. Preguntarem qui roba, qui hi ha darrere de tots aquests robatoris i què fan amb aquests productes. Doncs t'ho explicarem avui al llarg de la programació d'aquesta Linterna COPE Catalunya i Andorra, entre altres històries, que avui en tenim i moltes. Aquí i ara comença la Linterna de COPE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
sempre comencem amb el temps. Atenció, perquè demà serà un dia més tranquil que el d'avui, amb moltes estones de sol, però amb núvols que es mantindran al terç nord de Catalunya, on encara poden deixar algun ruixat local. La cota de neu situarà al voltant dels 2.000 metres i a primera hora del matí de demà divendres la temperatura tocarà fons i refrescarà clarament, mentre que al migdia els termòmetres remuntaran un parell de graus a l'espera de més ruixats de cara a dissabte. I ara arriba el moment de saber com es circulen per les principals vies, les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, què tal?
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 hi ha lentitud i aturades entre Castellví de Rosanes i Gelida en sentit Tarragona per un accident. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A més, a la C58 hi ha retencions a Badia i a Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa per un vehicle avariat, un turisme que talla un carril a l'altura de Sant Quirze del Vallès. La B30, força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32 a l'autovia 2 i a retencions de Santa Coloma de Cervelló i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. De retruc, això afecta la B23 amb retencions a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona per enllaçar amb la 2. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt la B20 hi ha retencions a Diagonal a Collserola en sentit Besòs i d'Horta a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barcelona en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I us faig una pregunta. Vosaltres, quan aneu per autopista o per autovia, per quin carril aneu normalment? Per la dreta, pel mig o per l'esquerra? Et pregunto això perquè hi ha una normativa que diu que està prohibit anar per l'esquerra. T'ho explico d'aquí un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, eh? Hi ha una amica estanquero, al carrer Mandri, eh? Que és un amic, un fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia, eh?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
COPE Cataluña y Andorra.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Conductors que circulen de forma habitual pel carril central d'autovies i autopistes sense saber que estan cometent una infracció. Durant 2024, els Mossos d'Esquadra van multar amb 200 euros a uns 130 conductors per aquest motiu. Un número anecdòtic si ho comparem amb els 1.500 conductors que van ser multats per adelantar per la dreta. Els Mossos d'Esquadra insisteixen en que circular pel carril central no només és una infracció, sinó que posa en risc la seguretat i la fluïdesa del trànsit. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i el Jordi Aguilar és el caporal dels Mossos d'Esquadra de Trànsit i ens ha recordat una norma molt clara. Sempre s'ha de circular pel carril de la dreta i només es pot utilitzar el central o l'esquerra per avançar o evitar un obstacle. Circular pel carril central és una pràctica, com dèiem, sancionable, però és que també augmenta el risc d'accidents.
Si tenim una emergència, si tenim una situació en la qual ens veiem obligats a aturar-nos per una avaria mecànica, per un accident, per qualsevol circumstància imprevista, si utilitzem els carrils de més a l'esquerra, estarem molt allunyats de la zona de seguretat, de la zona de protecció que podrien donar-nos un mural en cas d'una autopista.
Tot i aquest advertiment dels Mossos, molts conductors ho fan per comoditat o per desconeixement. El Jordi Aguilar admet que hi ha trams amb molts camions on pot ser justificat circular temporalment pel carril central, però insisteix en que tan bon punt sigui possible, hem de tornar al de la dreta.
Això fa que moltes persones ja directament, per comoditat i per evitar anar realitzant aquest tipus d'avançaments, es quedi al carril del centre o directament se'n vagi al carril de l'esquerra i vagi fent. En principi, la norma és clara. Haurien d'anar sempre per la dreta.
Doncs hem de seguir aquesta recomanació dels Mossos. Circular correctament no és només complir la norma, sinó garantir la seguretat de tothom a la carretera.
El reglament de circulació deixa molt clar. Els conductors han de circular pel carril més situat a la dreta, com bé deies. El problema és que s'han generat uns hàbits que no es corresponen amb la normativa.
Exacte, això és el que ens ha explicat el Mario Arnaldo, que és president d'Automobilistes Europeus Associats. En diu que hi ha conductors que circulen pel carril del mig i com que ho fan a la velocitat reglamentària, doncs es pensen que ho fan correctament.
Hay muchos conductores que piensan que utilizan el carril de la izquierda para adelantar, que van al límite máximo de velocidad de 120 en autopista autovía, que es el permitido, y dicen, bueno, como yo voy al límite máximo y teóricamente nadie puede ir a más velocidad, pues yo continúo aquí.
No circular per la dreta posa en risc la seguretat d'altres conductors que es veuen obligats a fer avançaments que tampoc no són reglamentaris.
En ocasiones los conductores hagan maniobras antirreglamentarias, incluso adelantan por la derecha. porque ven que el carril, en lugar de estar ocupado por el que va por el carril central, pues dice, bueno, me está obstaculizando, y entonces realizan una maniobra a su vez reglamentaria y utilizan el carril de la derecha para adelantar, lo cual también está prohibido.
Estem parlant de normes que són internacionals, passa el mateix a la majoria de països, tret del Regne Unit, que circula per l'esquerra, però sí que és veritat, segons Mario Arnaldo, que fora d'Espanya es respecta més. Hi ha també un altre factor, que és el del manteniment de les vies, i que, segons el Mario Arnaldo, es podria millorar.
Pasa es que yo creo que se respeta más, y yo creo que también ahí las autoridades de los titulares de las vías deben contribuir al en esto que decía, que muchas veces el estado de los firmes de los carriles de más a la derecha pues no están en mejores condiciones, y eso obliga a que uno tenga que utilizar otro carril que está mejor conservado.
La majoria de multes per circular pel carril central s'han posat a l'AP7, però es posen moltes menys dels casos que realment es donen.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra li traslladem algunes preguntes al nostre convidat, que és l'Àlex Requena, portaveu de la Federació d'Autoescoles de Barcelona i director i professor de l'Autoescola Requena, que li segueix alguna cosa més, no, Àlex? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Sí, som l'autoescola positiva.
Molt bé. I per què li vau afegir això de l'autoescola positiva?
Perquè pensem que aprendre a conduir ha de ser una experiència positiva. No ha de ser un trencaclosques, una cosa que emocionalment ens deixi tocats negativament. Llavors busquem una experiència positiva des de l'actitud. Bàsicament.
Bueno, abans d'entrar en matèria i preguntar-te el per què els vehicles circulen pel carril del mig en autopistes i autovies i què és el que diu la normativa, vull preguntar-te, darrerament hem vist informacions parlant del tema de les autoescoles i del temps que s'ha de transcórrer per poder pujar a fer l'examen de pràctica. Què està passant?
Bueno, a veure, des de fa més de 10 anys esperem que la plantilla d'examinadors doncs augmenti considerablement, perquè, clar, una ciutat com és Barcelona i la seva província no té efectius suficients per absorbir tota la capacitat d'alumnes que té Barcelona i província. Llavors es fan unes cues molt grans que han arribat a 50.000 alumnes que estan en espera des de que aproven la teòrica fins que poden pujar a la circulació.
També vaig escoltar, bueno, ja porto un temps escoltant, que els joves no es volen treure el carnet. Què hi ha de veritat amb això, Àlex?
Bueno, això depèn, que hi ha una part de joves que ara mateix la seva mobilitat és diferent perquè utilitzen el transport públic o les bicicletes o els patinets. Això no vol dir que els joves no es vulguin treure el carnet. No és així. De fet, jo que tinc una autoescola a les afores de Barcelona, la gent continua complint els 18 anys i acudint a l'autoescola per treure's el carnet. Nois i noies. La gent que està al centre de Barcelona potser sí que triguen més a vindre a l'autoescola, però vindran al final, eh?
Bueno, és qüestió de... Esclar, si vius fora de Barcelona, la veritat és que la gent el primer que volem fer és treure's el carnet per poder desplaçar-nos, i la veritat és que ara els preus no són com abans. Me recordo que abans treure't el carnet era una pasta llarga, eh? Ara ja no tant.
Bueno, a veure, ho hem de posar tot en situació. Tot és molt car. L'hora de professor, el que es gasta en un cotxe, l'assegurança, el carburant, els impostos, que cada vegada són més alts, fa que, bueno, el carnet sigui una cosa que no és desproporcionada. El que passa que la gent diu que és molt car perquè no estan valorant realment el que costa mantenir i posar a la seva disposició un professor i tota una maquinària i circular en la vida real. Que això és un risc considerable i que s'ha de pagar.
I és un vehicle que teniu vosaltres, que pagueu l'assegurança, el paper en regla i tot.
Tot, sí, sí, i el seu manteniment també, i les reparacions, que es trenquen, també, els cotxes.
I tant. Bueno, escolta, anem al moll de l'os, que avui estem parlant al llarg de la programació de la cadena COPE. El fet de que moltes vegades estem veient cotxes circulant durant quilòmetres, no és allò d'un minutito, no, molts quilòmetres per carril central o fins i tot per l'esquerra, sense que aparentment estiguin avançant a ningú. Això és legal? Això està penat? És incorrecte fer això?
De fet, és una cosa que per normativa és il·legal. No es pot circular pel carril del centre. A veure, si les circumstàncies així ho demanen, per exemple, perquè hi ha caravana i per absorbir tota la circulació hem d'utilitzar el carril del mig o el de l'esquerra, no hi ha cap problema. Que el volem utilitzar per avançar, no hi ha cap problema. El problema està a qui circula abonat al carril del centre. Perquè sembla que el carril de la dreta sigui pels lents. Mm. El carril del centre sigui per les persones normals i després hi ha els que van ràpid que van per l'esquerra. Doncs no. Hi ha tres motius perquè circuli per la dreta. Primer motiu, motiu normatiu. Hi ha una norma que diu que fora de població s'ha de circular per la dreta. Amb la qual cosa, si per normativa hem de circular per la dreta, qui va circulant pel centre, ja no un minut per avançar, sinó s'ha abonat al carril del centre, evidentment s'ha de sancionar. Després hi ha un motiu de fluïdesa de la via. El fet de que els cotxes vagin pel centre estan interrompint que la resta puguin circular normalment. Una persona que vol avançar, per exemple, i sap que ha d'avançar pel carril de l'esquerra, que ha de fer un desplaçament de dos carrils, avançar i després tornar a la dreta. Per què? Perquè hi ha uns cotxes que van pel carril del centre. Uh-huh. I després per seguretat. Normativa, després per fluïdesa i ara per seguretat. Una persona que va pel centre va interrompent, va pertorbant la circulació a la resta de la població que va circulant per aquesta via. Uh-huh. Per què és perillós? Perquè han de fer maniobres d'avançament de dos carrils per posar-me a l'esquerra i després tornar, o moltes persones el que fan és avançar per la dreta, perquè diu, ostres, m'he d'anar jo dos carrils a l'esquerra i després tornar, avanço per la dreta. Això és perillós perquè els que van pel centre no et veuen bé. Clar. I a l'hora d'avançar estan creant una situació molt perillosa. Per això, si multem a les persones que circulen per la dreta i les persones que estan cuidant de la circulació, com són els agents, estan tenint molta cura amb aquestes persones que avancen per la dreta, haurien de multar amb la mateixa severitat aquelles persones que circulen pel carril central.
I per què trobes que no ho fan, Àlex?
Per comoditat. Mm. S'abonen al carril del mig perquè així eviten avançar, per exemple, un camió, de fer moltes maniobres. Es fiquen al mig i per la seva comoditat, perquè moltes vegades no porten ni la velocitat adequada a la via. Van inclús una miqueta més lents de lo normal. Ho fan per comoditat, segurament. No volen complicacions, no volen avançar, no volen tenir camions o autobusos davant seu i es fiquen aquí al carril del mig i mira, ja estan tan contents.
Uh-huh. Bueno, la veritat és que això és multa. Si et volen posar la multa, 200 euros. Quan ja et toquen la butxaca ja canvia la cosa, eh?
Doncs el que hauríem de fer seria apujar una miqueta els preus d'aquesta sanció, perquè és veritat que ja és algo com molt comú. Hi han inclús perfils de xarxes que es diuen circuli per la dreta. Mm. I a mi em fa molta gràcia perquè fan molts vídeos i posen l'exemple, no, de quanta gent va pel mig i lo perillós que és.
Doncs precaució a les carreteres, perquè estem parlant de seguretat, no estem parlant de res més que de seguretat, i és el més important a les carreteres. T'agraeixo moltíssim, Àlex Requena, director i professor d'aquesta autoescola Requena. Ara continua tu amb lo d'això, com era?
L'autoescola positiva.
Correcte, i portaveu de la Federació d'Autoescoles de Barcelona. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda.
Igualment, un plaer. Adéu. Adéu.
7 de la tarde, 23 minutos, y fíjate por dónde. Te voy a pedir perdón, voy a meter primera y me voy a colar un segundo. Porque en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, scooters, customs, maxi scooters, deportivas. Y ojo que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ese es el valor de ser directo. Ahora sí, acelera tranquilo, ¿eh?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los dos al otro, y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Bueno, hoy en la linterna COPE Cataluña y Andorra, como cada año, tenemos una cita. Él sabe que yo todos los años le voy a llamar porque, aparte de ser un tipo estupendo, es alguien que nos cuenta cosas que nos interesan, como por ejemplo lo que se roba, lo que se hurta en los comercios españoles. Hoy se ha presentado este nuevo barómetro del hurto de la distribución comercial, un estudio que radiografía en profundidad el impacto del hurto en el comercio español. El informe desvela pues las cifras más actualizadas sobre pérdidas económicas de los minoristas debido a esos hurtos, que por cierto ascienden a millones de euros, los sectores y los artículos más afectados, el perfil de los autores y las técnicas más frecuentes. Además, se han dado a conocer las últimas innovaciones tecnológicas en materia de prevención y protección antihurto. Ese hombre que me espera cada año y que yo le llamo es Alejandro López, responsable del área de prevención de pérdida de AECOC. Señor López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Me alegra mucho estar con vosotros de nuevo.
Igualmente. ¿Cómo ha ido esta mañana? Porque es cuando se ha presentado este barómetro, ¿no?
Exacto. Esta mañana, a primera hora, presentamos este barómetro para los medios. Y la verdad que muy bien, la verdad que siempre tiene vital importancia pues para el conocimiento de lo que está ocurriendo realmente en el sector retail.
Uh-huh. ¿Ha habido muchos cambios, Alejandro, respecto al año anterior?
Ha habido algún cambio. El año anterior nos situábamos en que la pérdida en porcentaje de la facturación de las empresas la teníamos en el 0,74% de esta facturación. Este año la tenemos en 1,1%. No quiere decir que suba excesivamente o que haya un incremento de inseguridad o de crimen, sino que también pues realmente hemos incrementado el porcentaje de empresas que han participado, incluso un 25% más de participación hemos tenido este año. Y además pues hay que tener en cuenta pues la subida de precios anual que se ha ido derivando por temas de IPC.
Con lo que cuesta hoy en día abrir una persiana, sobre todo al pequeño comercio, al minorista, qué rabia da que se produzcan este tipo de hurtos, de pérdidas, porque además, decía yo, que ascienden a millones de euros, que a lo mejor para una grandísima empresa pues no significa tanto, pero es mucho dinero.
Bueno, es una cifra que realmente significa mucho para todos. Es decir, estamos hablando de unos 2.817 millones de euros anuales. Que se van en la pérdida, ¿no? Es decir, digamos que de estos 2.817, pues haciendo esta regla de tres, estaríamos hablando de que 1.600 millones de euros, sí, se irían solo por el hurto, ¿eh? Sí. Si unimos pues de estas cuatro tipologías que tenemos de pérdida, que encontramos pues los errores administrativos, el fraude de proveedor, el hurto interno, el hurto externo, hablaríamos que uniendo los dos hurtos nos saldrían pues a 1.600 millones de euros anuales de pérdida. Sí. Entonces, esto es malo para las grandes y para las pequeñas.
Sí. Pero sobre todo, claro, el pequeño lo nota más, ¿no?
Pues fíjate que realmente tenemos la idea de que en proporción posiblemente el pequeño lo nota más. Uh-huh. Es cierto que lo nota, pero sí que es verdad que son las grandes empresas las que copan mucho más territorio nacional en este caso, ¿no? Uh-huh. Y tienen muchos más comercios establecidos. Uh-huh. Entonces están más expuestos también de algún modo pues a toda esta pérdida.
¿Cuáles son los sectores donde más se producen los hurtos? Luego hablaremos de los artículos más afectados.
Bueno, en líneas generales, en el sector retail, pues estamos expuestos en todos los sectores realmente, ¿no? Pero sí que es verdad que posiblemente hay mucha presencia en alimentación. Y bueno, también pues todo lo que tenga que ver con el cuidado personal. También pues productos electrónicos, ¿no? Realmente hay una exposición realmente a que todo producto que esté en una línea de venta pues posiblemente sea sea susceptible de poder ser sustraído.
El tanto por ciento de estos hurtos, Alejandro, hay gente que desgraciadamente no tiene para comer y se producen esos hurtos, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de un paquete de arroz o y tal, pero estamos hablando de que los autores, la gran mayoría de esos autores que hacen esos hurtos, hurtan cosas para luego revenderlas, ¿no?
Exacto, exacto. Pensamos que realmente se deriva un hurto por necesidad muchas veces, pero no es así. Realmente hay un intento de lucrarse realmente del hurto, ¿no? Y aquí realmente pues juegan, bueno, son actores directos pues los multireincidentes, y las bandas organizadas, que lo que en muchas ocasiones lo que quieren es llevarse ese producto para venderlo de una manera secundaria en otros mercados.
Que hay ese mercado, ¿no? Sobre todo yo he visto en plazas, ¿no? En alguna plazoleta donde ves a gente, sobre todo gente más mayor, ¿no? Que se acercan a ellos y les dicen, oiga, mire, el paquete se lo vende por 50 céntimos, ¿no? Y claro, debido a las, bueno, pues los problemas que hay económicos en muchos hogares, pues ahí tienen el negocio.
Exacto, puede identificarse de diferentes maneras, ¿no? Una podría ser esta, ¿no? Otra podría ser aparición en otros sitios, otros medios, o simplemente pues que pasen realmente de un país a otro país incluso, ¿no? Entonces, y ni siquiera los viéramos expuestos en nuestro propio territorio nacional, donde desaparecen.
Otros años hemos hablado de que se hurtaban sobre todo maquinillas de afeitar, jamón, aceite. ¿Cuál sería el producto que está en el top ten?
Bueno, pues realmente sí que actualmente el top ten lo ocupa posiblemente en el primer lugar, pues sin duda los aceites en cuanto a alimentación, podemos decir, ¿no? En cuanto a cuidado personal, bueno, pues ocupan siempre esa posición las colonias, las fragancias, que suelen ser el producto estrella. Y luego pues en tecnología pues nos iríamos a esa parte que es más de ya no móviles como tal, sino auriculares, ¿no? Son artículos que bueno, son fáciles de esconder, ¿no?
Claro. Oye, se han presentado también, Alejandro, las últimas innovaciones tecnológicas en materia de prevención y protección antihurto. Lo digo porque los amigos de lo ajeno se lo conocen todo, vamos, en cero coma, saben cómo desactivar y qué hacer. ¿Cuáles han sido esas innovaciones que se han presentado?
Bueno, realmente lo que se ha evolucionado mucho es todo en materia de radiofrecuencia, ¿eh? Todas estas etiquetas inteligentes que realmente, bueno, vemos en muchas tiendas y lo que hacen es realmente que se pueda hacer un recuento sistematizado sin tener que ir producto a producto de todo el stock que tienes en una tienda, que esto es fundamental para cualquier comercio. Saber, para empezar, qué tienes dentro, ¿no? Porque hay que recordar que la pérdida desconocida, si la mencionamos así, no deja de ser pues una diferencia entre el teórico que piensas que está y el real que está. Bien. Entonces, realmente es muy importante tener contabilizado muy bien todo el stock que uno tiene dentro. A partir de aquí ya empezamos a prevenir, ¿no? Y después pues empezamos a, todas las tiendas pues suelen tener pues recursos de seguridad, como puedan ser las videocámaras, pueda ser personal de seguridad, como vigilantes de seguridad, arcos, alarmas, etc.
Bueno, también hay cleptómanos, ¿no? Aquellos que roban por el placer de robar, ¿no?
Hay de todo. Desafortunadamente para el sector en este sentido, pues hay de todo. Pero bueno, identificarlo sería más complicado, creo yo.
Claro. Oye, para las personas, Alejandro, que quieran ver, o hay posibilidad de poder encontrar en algún sitio o descargar de vuestra página este barómetro, nuevo barómetro de hurto.
Pues sí, por supuesto. Es más, bueno, para mañana presentaremos oficialmente en el Congreso, porque mañana precisamente tenemos nuestro Congreso anual, el número 28 de Prevención de la Pérdida, donde se presenta y se hace una ponencia íntegra de todo lo mencionado. Entonces, después lo colgaremos previamente, evidentemente, en nuestra página web, en aicoc.es, y ahí se podrá consultar.
Ah, fenomenal. Y seguramente muchos medios de comunicación se harán eco porque es un tema que nos interesa a todos. Ojalá hubieran comercios donde no hubiera ninguna alarma y nadie tuviera la necesidad de tener que robar, o no necesidad, porque hay muchos que lo hacen o por bien por esa enfermedad de cleptomanía o por el robo para luego hacer negocio, pero ojalá pudiéramos coger una lata de berberecho sin ningún problema que no pitara la alarma, ¿no? Pero es lo que hay, la sociedad, desgraciadamente, hay mucho hurto y los que pierden son también los comerciantes que están trabajando, no hay que olvidarlo.
Sin duda, sin duda. En el mundo ideal, pues podría ser así, pero actualmente es una utopía, ¿no? Evidentemente tenemos que tener en cuenta que la realidad es otra y que hay que tener unas medidas de seguridad, unos recursos, y de esta manera pues mejorar esta competitividad de las empresas y ya no a nivel económico, sino también lo que influye esto en la sociedad, ¿no? En el sentirse seguros, el sentirse bien, el sentirse pues que no vivimos bajo una sociedad insegura, ¿no?
Ya. Pues oye, te agradezco muchísimo a Alejandro López, responsable del área de prevención de pérdidas de AECOC, que hayamos hablado sobre este nuevo barómetro del hurto que hoy se ha conocido. Es un placer. El año que viene apúntate ya a la fecha que te volveré a llamar, ¿eh? Ya te tengo agendado.
Muy bien, hecho.
¿Eh?
Será un placer como siempre, Montse.
Alejandro, un abrazo, gracias.
Oye, igualmente, adiós, gracias.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Plan de Recuperación presenta el plan de Zamacona Yards.
El plan. Nuestro plan era tratar los cascos de los buques sustituyendo materiales no reutilizables por vidrio reciclado al 100%. El plan era ambicioso, como tienen que ser los planes.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereccuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Els pisos turístics són un tema de debat en la crisi habitacional que pateixen moltes ciutats espanyoles. Molts consideren que aquest tipus d'allotjament sovint ofereixen sense llicència, redueix el nombre d'habitatges disponibles pel lloguer de llarga durada i, per tant, en fan pujar els preus. A més, la rendibilitat més alta dels lloguers turístics anima molts propietaris a optar per aquesta via. Tanmateix, alguns economistes defensen que els pisos turístics no són responsables directes de la crisi, ja que representen un percentatge molt petit del parc total d'habitatges. El veritable problema és la manca d'oferta i la poca construcció de nous immobles per part de l'administració i la nul·la col·laboració público-privada en aquesta matèria. Facilitar la compra de sòl i donar suport als promotors per augmentar el nombre d'habitatges disponibles podria ser la solució més efectiva. Per tant, la responsabilitat dels pisos turístics és limitada dins d'un problema molt més complex, com ha explicat avui Herrera Cope Catalunya i Andorra, la directora general de la patronal Apartur, Sur, Marian Muró, el company Ricard Álvarez.
El tancament dels aproximadament 10.000 pisos turístics amb llicència a Barcelona anunciat per l'Ajuntament de la ciutat ha generat una onada d'incertesa i una denúncia ferma per part del sector. Des de la patronal Apartur es veu aquesta mesura com una decisió política que ignora les dades reals de la situació de l'habitatge i que, a més, dona un missatge de greu inseguretat jurídica. Marian Muró va exposar la setmana passada la posició del sector en el Parlament Europeu per desvirtuar amb dades i coneixements el relat que està fent l'alcalde de Barcelona.
Bueno, se ha creado un relato muy bien armado, se ha señalado a los pisos turísticos como el chivo expiatorio de la crisis de vivienda, pero la realidad es que los pisos turísticos solo representan el 1% del parque de viviendas y no tienen un impacto, se ha demostrado con estudios, un impacto directo en el precio de la vivienda. Pues fíjense que desde el 2014 no se dan licencias de pisos turísticos en Barcelona y en estos últimos años, en estos últimos 10 años, el alquiler se ha incrementado un 74%.
Aquesta eliminació de llicències es fa sense cap mena de diàleg amb el sector, que es troba en una situació de total indefensió davant d'una decisió que consideren una expropiació d'un dret adquirit sense la deguda compensació econòmica. Aquesta manca de comunicació i la decisió unilateral de l'Ajuntament, que pretén eliminar una activitat econòmica de cop, ha dut la patronal a portar el cas a instàncies europees. Apartur insisteix que no hi havia caducitat en les llicències atorgades, sinó caràcter indefinit.
Es que tenían un carácter indefinido y, por tanto, lo que se está haciendo es la expropiación de un derecho previamente adquirido sin indemnización económica alguna. Y esto es muy grave porque da un mensaje de inseguridad jurídica tremenda.
La reclamació pels perjudicis ocasionats per aquest decret de la Generalitat que contempla l'extinció de les llicències ja ascendeix a més de 3.000 milions d'euros. La patronal defensa que el sector de l'habitatge turístic a Barcelona ja estava regulat i que la decisió actual es basa en un discurs que no s'ajusta a la realitat, sobretot pel que fa al seu impacte en el preu del lloguer. A més, Muro adverteix que el tancament dels pisos turístics no garanteix en cap cas la seva entrada en el mercat de lloguer residencial, ja que són titulars d'un dret de propietat. Apartur subratlla que el focus s'hauria de posar en el per què no es construeix habitatge a Barcelona, en les 57.000 vivendes tancades o en les 29.000 dedicades a altres activitats professionals, en lloc de culpar el seu sector, que representa només l'1% del parc de vivenda. El sector de l'habitatge turístic demana diàleg i dades fefaents per a poder solucionar la crisi de l'habitatge, mentre el seu recurs contra l'extinció de llicències continua el seu curs a nivell europeu i administratiu català. Però el debat sobre la crisi de l'habitatge a Barcelona continua centrat en els assenyalaments polítics amb els pisos turístics com a principal focus de la polèmica. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el catedràtic d'Economia de la UPF, José García Montalvo, ha assegurat que la major amenaça actual no és el trasbassament de pisos a altres mercats, sinó el risc que la propietat prefereixi directament la venda.
Ese es el factor, no es tanto el factor de cuál es la rentabilidad. Y entonces, la mayor amenaza en estos momentos no es que, como digo, esas viviendas en alquiler regular puedan ir a otros mercados, sino simplemente que se vendan.
García Montalvo insisteix que darrere de la decisió de l'Ajuntament i la Generalitat hi ha una mesura de caràcter polític que, basant-se en l'evidència, difícilment tindrà l'impacte desitjat en els preus del lloguer. De fet, en un context on el llogater és demonitzat, la venda es converteix en la sortida més lògica per al propietari.
Si, además, el propietario de una vivienda en alquiler tiene el estigma de ser un rentista, de ser una mala persona en general, pues digamos, todo se junta para que, como decía antes, la gran amenaza de las viviendas que están en alquiler regular sea simplemente la venda.
Aquesta mesura no encaixa, segons el catedràtic, en un context on els preus de lloguer ja han augmentat un 68% en 10 anys, malgrat que ja hi havia una moratòria estricta en la concessió de noves llicències. L'expert assegura que no hi ha una relació directa d'aquestes 10.000 llicències amb la pujada de l'habitatge i que la seva eliminació podria no ser la solució que s'espera, citant l'exemple d'altres ciutats.
Hay estudios hechos sobre la ley local 18 en Nueva York, o sobre ciudades en Europa que muestran que realmente, pues bueno, el efecto que tienen estas medidas son muy limitados. El efecto sobre, digamos, lo que se quiere, que es sobre los precios del alquiler, etcétera, no s'observa.
La conclusió és que la mesura, que pot tenir un cert efecte en barris amb una concentració aberrant de lloguers turístics, no és una política que resolgui tots els problemes a escala de ciutat, amb un efecte que ja s'ha demostrat limitat en altres capitals europees i nord-americanes. Així doncs, la solució a la crisi de l'habitatge de Barcelona podria no estar en el tancament dels pisos turístics, sinó en la reducció del risc per als propietaris i l'augment real de l'oferta.
Gràcies, Ricard, per la informació. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I recordar-te un cop més, o si és la primera vegada que escoltes aquesta emissora i aquest programa, que qualsevol de les coses que hagis escoltat al llarg de la programació de la cadena COPE pots recuperar a través de COPE Catalunya i Andorra. El teu servidor, cliques COPE Catalunya i Andorra, et sortirà a la nostra plana web i allà podràs veure, doncs, des d'informació, àudios, programes sencers, a la carta, el que tu t'estimis més. I també estem a la xarxa social X i Facebook, d'acord? Així ho teniu fàcil, per si voleu escoltar qualsevol entrevista, història que hagin fet al llarg de la programació. D'aquí un moment escoltarem quina és l'actualitat del dia amb la companya Yolanda Bernal i també tindrem el company Edu Badia, que ens porta a l'última hora esportiva. Així que no marxeu, perquè tenim coses interessants encara per compartir amb tots vosaltres. Ara tornem, eh? Orelles ben obertes. Fins ara.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, Pinter y Pintegrán hemos innovado y ampliado nuestras instalaciones de Barberá y Viracabals para el mejor recubrimiento con pintura en polvo o líquida, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio a nuestros clientes y nuevos, siendo pioneros en nuestro sector. Damos las gracias a ellos por su confianza, sintiéndose orgulloso nuestro equipo. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter, Pintegrán.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93-540-8522. Feliz 2. La fusión perfecta en el lugar perfecto.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A 7 de la tarda, 50 minuts, l'Interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. I comencem parlant d'aquesta trentena de comunitats de veïns que han denunciat una administradora de finques de Viladecans per presumpta apropiació indeguda. Veïns que d'un dia per l'altre han vist com s'han quedat sense els seus diners perquè aquesta dona ha tancat el negoci. Una empresa que es deia LIV Gestió de Finques, sense previ avís i ha desaparegut. No es descarta que hi hagi més denúncies perquè administrava més d'un centenar de finques. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, a la dona se l'acusa d'apropiació indeguda, però no d'estafa, perquè tenia permís per administrar finques. El problema és que no destinava els diners als serveis que contractava amb els veïns. S'ha descobert que hi ha comunitats moroses amb el personal de manteniment o impagament d'obres. L'Ajuntament de Viladecans es personarà en la investigació. L'alcaldessa Olga Morales en diu que hi haurà més denúncies perquè el volum econòmic supera el milió d'euros.
Hi ha moltes que encara estan veient quina és l'afectació que té a la seva comunitat. Hem atès al voltant d'una trentena, de les quals 23 ja han denunciat. A nivell econòmic estem fent una estimació d'un milió i mig d'euros, perquè hi ha comunitats que estaven fent obres bastant grans, o sigui, façanes, estem parlant de lo millor 400.000 euros, 250, o sigui, que tenien obres estructurals importants.
L'Ajuntament de Viladecans ha obert diversos canals d'assessorament per als afectats. Una de les comunitats afectades havia rebut una subvenció pública per fer unes obres i també s'estan revisant casos de vulnerabilitat. El Col·legi d'Administradors de Finques diu que estem davant d'un cas d'intrusisme i alerten que sempre s'han de contractar els serveis d'agències reconegudes oficialment.
I canviem de tema.
Que això...
Canviem de tema per parlar ara d'educació, que continua investigant els presumptes maltractaments a alumnes autistes al Centre d'Educació Especial al Benzijol de Blanes. Les famílies es queixen de manca de transparència en aquest cas i demanen informació sobre els protocols de contenció que es fan servir al centre.
Els pares proposen instal·lar un sistema de videovigilància en les zones comunes per detectar més ràpidament possibles conductes irregulars. També reclamen millores en les instal·lacions per garantir la seguretat dels alumnes. Joan Ignasi García és el secretari de l'AFA.
Per evitar que això es pugui tornar a produir en el futur. Nosaltres ahir vam mantenir una reunió amb la direcció del centre i, entre altres coses, el que va quedar palès és la manca de mitjans amb les quals treballen i la obsolescència de les instal·lacions i del material que fan servir. I en aquest sentit volem exigir al departament que posi fil a l'agulla i que es posi a treballar per donar als nostres fills i filles les condicions que es mereixen.
Tot i la evidentment preocupació que tenen els pares, la majoria de famílies mantenen la confiança en la majoria de docents i educadors i estan a l'espera de conèixer el resultat de la investigació per saber exactament què és el que ha passat.
I ser autònom a Espanya és una professió de risc, això no és una novetat, però és que la proposta de pujada de quotes per l'any que ve no fa res més que empitjorar la situació. Una proposta que implica ajustar les quotes en funció dels ingressos reals dels autònoms en moments que anaven dels 11 euros mensuals als 206.
I davant les protestes d'aquest col·lectiu, el govern central no ha tingut més remei que posar el fre i l'augment es limitarà entre un 1 i un 2,5% per als trams superiors. La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, diu que al ministeri li ha faltat diàleg i creu que la filosofia hauria de ser, si el negoci va millor, cotitzar més.
Aquest sistema que hi ha ara actual d'unes taules
on ubiquin segons unes franges de rendiments, no? Que és aquesta traducció de si el negoci fa més bé o no també. Però que llavors el que has de pagar tingui una forquilla entre un màxim i un mínim, fa que l'autònom ho pugui encaixar amb allò que el negoci realment pot pagar. Per tant, cobriríem els dos objectius. El que no podem fer és estrenyar molt aquesta franja, perquè llavors és quan podem entrar en possibilitats de que l'autònom no ho pugui pagar i, per tant, hagi de renunciar a la seva forma de vida.
En el cas de Catalunya, amb aproximadament 600.000 autònoms, bona part d'ells operen al sector del comerç o als serveis on els marges són més ajustats.
I el sector del metall de Barcelona amenaça amb una nova vaga els propers 3 i 10 de desembre si no hi ha avenços a la negociació del conveni. A finals d'octubre, recordem que ja van fer 2 jornades de vaga que van aconseguir aturar o reduir l'activitat d'empreses com Ebro o Seat.
El sector dona feina a uns 180.000 treballadors que reclamen un augment de salari i la reducció de jornada. Confien en que la patronal mogui fitxa d'aquí al mes de desembre, com diu el portaveu Josep Rueda.
El que, després de fer un balanç de lo que ha succeït aquests 2 dies de vaga, que ho hem valorat de manera positivament, el que hem acordat és que, bàsicament, si la patronal no es repensa el tema de la compensació i absorció de salaris i de lo que és la reducció de jornada, evidentment anem a vaga el dia 3 i el dia 2 de desembre, i ho posem en desembre, bàsicament, per tindre un mes de novembre perquè la patronal pues, es repensi què significa tot això i que acabem acordant el millor acord possible per tota la gent.
Dilluns que ve hi haurà una primera reunió de mediació entre les parts per intentar acostar posicions i evitar aquesta nova vaga.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Adéu, fins demà.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Bueno, doncs arriba el moment dels esports amb Edu Badia. Què tal, Edu? Bona tarda.
Hola, Montse, què tal? Bona tarda.
Què li passa al Barça, que està fent aigües?
És la gran pregunta, sí. Què li passa al Barça, al fora de joc i la defensa culer? El conjunt de Hansi Flick aparca la Champions després de l'empat a 3 contra el Bruges i es centra ara amb la Lliga. El diumenge toca visitar Balaïdos per jugar al camp del Celta amb o sense Eric García, Vitor Navarro.
Bona tarda, Edu, Montse. Eric García és la notícia dolenta més de l'empat perquè tenia una fractura nasal, ell ho deia a l'acabar el partit, que li havien trencat el nas. És així, el van portar a l'Hospital de Bruixes a fer-se una radiografia, va marxar amb l'equip, han tornat aquesta matinada entre les 3 i les 4 de la matinada a la ciutat comtal. De fet, avui han estat a la ciutat esportiva fent recuperació el dia després d'aquest empat a Bruixes. I Eric García portarà una màscara i s'avaluarà en els propers dies si va o no a Vigo, si està o no a la convocatòria. Veurem perquè en aquesta convocatòria s'hi tornarà Andreas Christensen, que al final no va poder viatjar per aquest partit de Champions. La bona notícia de tot això, de tot plegat, és que Lamine Yamal, el qui abans de començar el partit se li va veure fent al túnel de vestidors, uns exercicis amb una cinta per, sobretot, exercitar la zona de la pubàlcia, que és molt important per la seva recuperació, doncs Lamine Yamal ja va tornar amb un gol i va provocar que un altre gol entrés en pròpia meta. O sigui que Lamine Yamal està de tornada, està bé i s'espera també demà que el cridi De La Fuente per aquesta darrera aturada del 2025 de seleccions. Després de l'aturada, el Barça espera recuperar ja a Joan García, el porter titular del Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Víctor. Del partit d'ahir a Bèlgica n'ha parlat, ha fet anàlisis Pichi Alonso, Esports Cope.
Tots els jugadors no estan com estan l'any passat. L'any passat ja està en un nivell molt alt i el que s'ha de recuperar és precisament el nivell dels futbolistes. Jo crec que el model s'ha demostrat que és bo. S'ha demostrat la passada temporada que és un model bo. I no em val això que diuen, no, ara els rivals ja et coneixen i tal. I, encara que et coneguin, si tu fas les coses bé. Una altra cosa és que si no fas les coses bé. Si no ho fas bé, doncs és molt factible que et puguin acabar fent gols.
I el Girona, mentrestant, Edu, segueix preparant la final de dissabte contra l'Alavés.
El conjunt de Montilivi necessita sumar els 3 punts sí o sí per sortir del pou. Del mal moment del Girona ha passat consulta post-cope un mite de l'equip gironí, Eloi Amagat, que ha fet aquesta radiografia del mal moment al Girona.
Sí que és real que s'ha de fer el top ja, i això es necessita encadenant un parell de bons resultats per alliberar a l'equip en aquests jugadors i de començar a mirar cap amunt. Pensa en un projecte a llarg termini i vol a Mitchell com el seu capità. I tots també ho volem, però és inevitable que els resultats manen al món del futbol.
I fora del futbol, demà tenim un clàssic a l'Eurolliga, 2:15 del vespre al Palau. Abrines tindrà el seu homenatge abans del partit. Schengel i la Provítola són dubte fins a última hora, mentre que Tavares també arriba amb molèsties al Real Madrid. Així veu el partit el jugador del Barça, Darío Brizuela. Són declaracions a COPE.
Un clàssic aquí, bueno, aquí en Madrid es muy especial, pero aquí en el Palau se nota mucho, el ambiente es muy diferente y bueno, pues con muchísimas ganas, pero siendo conscientes de que bueno, va a ser un partido muy complicado y sabiendo que en el momento que tiene el partido, en menos de 40 horas estamos jugando otra vez. Como dice Rick Rubio, ni muy arriba ni muy abajo, hay que saber estar siempre bien y se gane el viernes o no, que yo espero que sí y confío en que sí, tampoco hay que ir al domingo pensando que somos los Lakers de Kobe Shaq, hay que ir tranquilos y la competir el domingo porque va a ser un partido muy jodido también.
Partides demà al Palau entre el Barça i el Real Madrid i tenim futbol en directe a l'Europa League, a la segona part a Croàcia, Dinamo de Zagreb 0, Celta 3.
Més informació a Esports Cope. Edu Badia, moltes gràcies.
Una abraçada, Montse, que vagi bé.
Bona tarda.
Per sopar, què? Pizza avui o què?
Mira, no estaria malament. Bé, pizza no? O shawarma?
La gran pregunta. La defensa del Barça fa aigües, la gran pregunta és si shawarma o pizza. Sí, sí.
Edu, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé la tarda.
Que vagi molt bé. I fins aquí ha arribat la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara arriba l'actualitat amb Ángel Expósito. Jo crec que és més de cocido madrileño.